senyor Pablo Pérez, sommelier, i al costat de Victoria Kemmerer, alma mater del restaurant Cocosnot, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda. M'ha costat arribar, amb aquest canvi climatològic extrem.
Has pensat, no arribo.
No, és que ha baixat la temperatura de cop, torna l'hivern, torna la neu, que la setmana passada semblava que estava mal estiu, ja m'estava ficant al biquini, fins i tot. Ara tornem una altra vegada a l'abric, a l'abric.
Molt bé. Escolta'm, tema interessant avui. Vins italians, però... que estaria molt bé, però ja ho has fet també, has fet un recorregut al llarg de l'estiu passat.
Sí.
No per parlar de vins italians, que sí, però sinó per parlar d'aquests vins italians que substitueixen altres vins perquè el tema vitivinícola s'ha posat pels núvols.
Sí, bueno, aquest és un tema que també ja havíem parlat alguna vegada i que és veritat que ara s'accentua una mica més, que és una pujada de preus bestial, bueno, amb tot, ja havíem parlat l'altra vegada també dels productes que un va, que va cada dia a comprar al supermercat i troba coses cada vegada més cares. I la pujada de preus a nivell vins, lògicament s'ha notat i molt, i sobretot s'ha notat molt en vins que, a més, vins que aquí a Andorra normalment hi ha molt consum, com pot ser vins de la Borgonya, vins de Bordeaux, vins, bueno, de la Xampanya. Justament un dels problemes més importants d'aquest Nadal ha sigut el tema del xampany, que la gent ha tingut que buscar, bueno, altres alternatives, perquè justament, primer, no es trobaven productes i, a més, bueno, es trobaven coses així més comercials, molt pujades de preu, i si trobaves alguna cosa més o menys interessant, ja estem parlant de preus que moltes vegades, clar, tu fas un anàlisi, analitzes el tipus de producte o vins que potser tu compraves a 30, 40 euros i que avui en dia estan 80, 90, que dius, al final és el doble. O sigui, estem parlant del voltant del 60% de pujada de preus, que és Borgonya, Bordeaux i Xampanya. I justament com que són regions molt conegudes aquí a Andorra, perquè nosaltres tenim, evidentment, bueno, una connexió amb França, no? També és que clara amb moltes coses, amb cultura i sobretot amb gastronomia i vins, podem dir que ara tenim que buscar coses que estiguin bé de preu, o que siguin coherents, diguéssim, a nivell preu, i que estiguin bones i que a més, justament, siguin semblants a aquests vins. Clar. Que estem parlant. No que diguis, bueno, ara busco vins que siguin més econòmics, no sé què, però que no tenen res a veure. No. L'idea meva és avui poder arribar a aquests vins que s'hi semblen a vins de la Borgonya, que s'hi semblen a vins de la Xampanya i que són desconeguts per al client, no? Per les persones, i que al final són productes fantàstics. Que a més, sempre penso que la bona labor d'un sommelier és aquesta.
Correcte, sí, estic d'acord. Evidentment, estem parlant d'una qualitat i un sabor en boca molt similar al que hem de substituir,
Clar, exactament. L'idea és, bueno, el bon desenvolupament, no, de la feina del sommelier és trobar, per exemple, si tu em demanes a Cocosnot un vi de la Borgonya i et dic, mira, et portaré un vi d'una altra zona, però que és molt semblant, que va en aquesta línia, que pot ser Pinot Noir del mateix raïm o no, o d'un altre raïm, però el mateix estil de vinificació. Clar, la gent al final moltes vegades tasta coses i em diu, ostres, és que això no coneixia, està boníssim, és molt semblant, i al final són vins acords, amb preus, diguéssim, més raonables. No en tots els casos, lògicament, perquè hi ha productors italians que estan també en una altra dimensió, no?, a nivell de preus. Però avui en dia jo crec que aquí a Andorra tenim la possibilitat, a més, hi ha diverses empreses al país que estan portant coses molt interessants a nivell de vins italians. I justament, mira, he fet ara, fa un parell, quasi un mes, he fet una, he fet una cata amb Mario Foricher, que és una persona que treballa aquí al país, sommelier, i que havíem parlat molt de vins italians i tot, i ens hem fet una trobada i hem provat coses superinteressants, i després, bueno, he començat a buscar associacions, i per exemple, a nivell... Avui en dia podem parlar, bueno, Itàlia és un país que té 20 regions diferents i moltes vegades hem parlat de totes les regions, de vins i tot, però si centralitzem el tema en el que estem parlant ara, no? Podríem anar tranquil·lament a tres regions molt concretes, que són la Lombardia, estem parlant de Milà, capital d'Itàlia, no? I tot al voltant, això és la Lombardia, per entendre, i després tenim al nord, nord-oest, Piemont, sí, i Toscana, que Toscana seria centre, no? Que és Firenze. A la Toscana tenim dos estils de vins que diguéssim que són diferents. Tenim, per una banda, tot el que és super toscan, que són vins que estan fets amb raïms justament francesos. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, a vegades barrejat amb Sangiovese, que és un raïm autòcton local de la Toscana, però aquests són vins, diguéssim, que podríem emparentar molt amb vins de Bordeaux, perquè és el mateix raïm, una climatologia molt semblant també, i vins que el productor italià s'ha donat a compte, pensa que estem parlant de raïms que han arribat a Itàlia, parlaríem, perquè Itàlia estem parlant d'un país que fa vi de tot, de temps, sí. De fet, hi ha vins que també han tingut el problema de la filoxera a l'any 1850, i ha quedat una zona ja a la Toscana que tenia en aquell moment varietats autòctones que després han començat als productors a plantar altres tipus de varietats, i arriba sobretot amb molta força finals de 1800 a veure plantacions d'aquests raïms que després, ja quasi un segle després, estem parlant de l'any dels anys 60-70, de 1960 i 70, es comença a plantar ja amb molta més força Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, i als anys 70, justament, comença l'explosió, no? d'aquest tipus de vins. Anys 70, 80, no? La revolució del vi italià amb varietats franceses. I quan parlem d'aquest super toscan, parlem de vins que podríem, diguéssim, de fet, Itàlia tenia el problema que abans, als anys 1800 i pico i principis del segle XX, es feien criances ultra llargues, es recollia el raïm molt tard, i clar, donava vins que eren molt diferents amb el mateix raïm, però molt diferents als vins francesos. I després, el que estem parlant ara, d'aquesta revolució, finals dels anys 60-70, es comencen a fer vinificacions més estils francès, no? Sobretot Angelo Gaia, que és un productor que alguna vegada ho hem anomenat aquí perquè és un productor que a mi m'encanta. Angelo Gaia ha sigut una persona que ha començat a fer vinificacions franceses perquè ell havia estudiat a Bordeaux, havia estudiat també a Montpellier, i comença a fer vins del tall francès, no? Vinificacions ja d'agafar el raïm abans, de fer una vinificació amb roure francès molt determinat. Després ha començat a barrejar roure francès amb roure eslové, que també alguna vegada havíem parlat aquí, que és una fusta molt noble i que dona vins espectaculars, que a més és una fusta més econòmica, per això estem parlant de vins que al final acaben sent de preus raonables i que s'aparenten molt amb un vi de Bordeaux. Vale. Però dins de la mateixa Toscana tenim la regió de Montalcino, que és més al sud de Firenze, i Montalcino té com un... És una regió que està dividida en dos, no? La part nord té una alçada, una mica, estem parlant 500-600 metres d'alçada, i dona vins més frescos, Però aquí a Montalcino ja s'utilitzen, bueno, és molt conegut Brunello de Montalcino, Rosso de Montalcino com vino, és molt conegut aquestes denominacions, i s'utilitza aquí el Sangiovese, que ja és un raïm autòctono de la Toscana, però la part nord, que és més fresca, i sobretot es fan vins més suaus, jo diria que és una zona que la podem emparentar més amb la Borgonya. I la part sur, que ja són vins, que és una zona més càlida i menys alçada, ja són vins més carnosos, que molta gent a mi em diu al restaurant quan jo li dic, mira, provarem un vi de la Toscana, no em portaràs un Sangiovese, no, que són massa durs, són molt durs, no sé què, no sé què. És que el Sangiovese, clar, del sud, que és més càlid i tot, són vins ja més rústics, amb més acidesa, que estan boníssims també, però és un altre tipus de vi. Wow. I la gent a vegades, quan tasta aquests vins de Montalcino, de la part nord, de l'altra banda, es troben coses que no estava acostumat i pensa, ostres, és que, no, clar, això no ho havia provat mai. I són vins que ja són més suaus i que podem emparentar amb la Borgonya, no?
Val.
I després el Piemont, que ja estem parlant nord-oest d'Itàlia, clar, trobem el Nebbiolo, que el Nebbiolo sí que és un raïm super suau, de fet, de color, si jo et sirvo un Nebbiolo clàssic de tota la vida, de color si sembla molt al Pinot Noir, si sembla molt, moltíssim al Pinot Noir, de color. Després el Nas té aquest punt de fruita, té aquest punt floral, que lògicament no és exactament igual, però dona vins d'aquest estil, vins que ahir, per exemple, un client de Santander em deia, no, és que a la meva dona li agraden molt els pinots perquè són més suaus, i li he dit, mira, tastarem un Nebbiolo, en aquest cas, ahir a la nit l'he fet tastar un Nebbiolo de la Lombardia, no del Piemont, però bueno, del costat, sí. Que es diu Chiavanesca, el nom del raïm Nebbiolo a la Lombardia es diu Chiavanesca, i clar, la dona encantada de la vida perquè ha trobat un vi que s'hi sembla molt a la Borgonya, que no és de Borgonya i que, mira, tens una altra alternativa perquè al final, o que estem parlant, no? Que al final et trobes amb vins que abans compraves a un preu que ara s'han doblat i que, clar, que ja són vins, estem parlant de vins de restaurant de 150, sí, 200
sí,
euros,
sí, sí.
Que és el preu reial d'avui en dia.
Sí, sí, sí.
I, però aquí ens podem situar en vins de 35, 40, 50, lògicament tens de tot, però que podem situar-nos en vins raonables de preu, però que són espectaculars, no? Són espectaculars, estan molt ben fets i al final la tendència de la gent que ja va provant i es va donant a compte, la tendència va cap aquí sola. Perquè a més, bueno, per exemple, a Pirinès, que jo estic divendres i dissabte, sí. Molta gent ve i em pregunta, ostres, mira, és que volia fer algun vi de la Borgonya, però estic mirant els preus. I ja reconduïm, no, el tema cap a Itàlia. I jo crec que aquí està una mica el futur d'aquest tipus de vins, no? Semblants als de la Borgonya o de Bordeaux. I després, si volem anar més lluny, Xampanya, que, bueno, que s'ha anat, ara els preus s'han anat. Hi ha una petita regió dins de la Lombardia, 80 quilòmetres mateixa latitud que Milán, cap a l'est, que es diu Franciacorta, que ja t'ho diu el nom, Franciacorta, perquè és molt petita la regió, és una regió curteta, i Franciacorta perquè tots els raïms de la zona són els raïms de la Xampanya, Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir, i es fan vins escumosos amb mètode champanois de tota la vida, iguals, o sigui, si fem una cata amb gent i a cegues i fem provar champagne i Franciacorta tot barrejat, és molt difícil que es donin a compte. Molt difícil perquè són vins que tenen la mateixa qualitat, a vegades millor, que són coses que també hem parlat del cava,
sí.
Que a vegades hi ha gent que diu, no, cava no, i a vegades tastes un cava,
sí.
Que és molt superior a un xampany comercial, que podíem citar a moltes marques comercials que són xampanys que costen, a millor, 38, 39, 42 euros, i tu agafes un cava de 20 euros o un Franciacorta de 30, que és molt superior. Molt superior en qualitat, eh?
Sí, sí,
molt
sí,
superior
sí.
En qualitat. Uh-huh. Perquè és més artesanal, perquè està més cuidat. I aquí, clar, aquí avui tenim la possibilitat, la gran possibilitat, de portar aquests vins a Andorra i de provar aquests vins a Andorra. Perquè moltes vegades estem parlant de bodegues com, per exemple, com Le Macchiole, que he provat ara unes coses amb el Mario brutals, i són vins que, clar, a altres països el cupo és molt petit i clar, a Espanya tens 10.000 restaurants, 10.000 sommeliers, de tot, i aquí a Andorra tenim la gran possibilitat, que a vegades no ens donem a compte, és un tresor que tenim aquí a Andorra, que podem provar millor vins que arriben a Andorra 100 ampolles, o 60, sí, o 80, i tenim la gran possibilitat de provar aquests vins, perquè moltes vegades parlo amb grans sommeliers d'Espanya i tot, ui, com quina... has fet? Per... O a vegades poso una història a l'Instagram de Coconut i m'envien un missatge per privat, on has trobat això? I mira, aquí a Andorra tenim 12 ampolles, les he comprat, o, mira, o les he compartit amb un altre restaurant, o tenim 6 cadascú, i aquestes coses són brutals, perquè podem provar coses fantàstiques que a vegades, ja et dic, no ens donem a compte de la gran possibilitat que ens dona Andorra com país a nivell vitivinícola i gastronòmic. Podem provar productes que a Espanya, bueno, és que se pelean per trobar quatre ampolles d'aquest productor. I bueno, i avui en dia tenim dos, tres empreses aquí a Andorra que bueno, que estan fent aquesta feina molt ben feta i que bueno, que al final si tenim després gent que sap de vi i que pot transmetre aquestes coses, i per això avui volia diguéssim marcar, no, de que podem provar avui en dia vins italians que ja et digues, s'estan posant molt de moda.
T'ho agraïm moltíssim, Pablo, perquè aquí també al Bacanis ve el Jean-Louis Leguil, que estic convençut que el coneixes, de Clàssic Vins.
Sí, sí, he parlat ara fa una estona amb ell.
M'ho crec.
Que mira, si m'està escoltant, l'he enviat un missatge i encara no m'ha respost.
Doncs Jean-Louis, sisplau. ens deia, és que és la tendència del mercat, Xavi.
Però clar.
La gent vol coses cares. Vull dir, clar, és que hem de començar a buscar substitutius.
Perquè, exacte.
Clar,
mira, amb Clàssic Vins tenim la possibilitat justament de trobar aquests vins que estem parlant ara, el que diem, Toscana, Piemont, clar, coses brutals, de grans productors. De fet, bueno, jo treballo molt a Coconut i ara a Pirinès havíem posat vins del Jean-Louis, que són excel·lents, i tenim la possibilitat d'entrar en una, diguéssim, en una dimensió de vins per substituir vins que avui s'han anat de preu i que d'aquesta manera, al final, podem tenir a casa nostra, a la taula, un vi que ens agrada, perquè ja ens agradava aquest estil de vi, d'una altra regió, d'un altre país, i que és la tendència, és la tendència. Mira, aquests dies s'ha desenvolupat a Barcelona, la Barcelona Wine Week,
sí.
I justament una de les tendències marcades era el vi italià i d'aquestes regions que al final ens ajudaran a poder tindre a casa un vi que ens agrada de tota la vida, però d'un altre país, i provar coses que al final, el que diem sempre, no? Gastronomia i vins tenim que provar.
Pablo Pérez, sommelier del restaurant Coconut. Moltíssimes gràcies. Hem pres nota. Gràcies.
A tu.
Que vagi molt bé.
Gràcies.